sinó que realment és una realitat. Posats en aquest cas, vull dir-te, jo m'espero informativament que vosaltres, els periodistes, ens informeu a tots els de fora, què està passant realment. Jo el que demano és, primer, la presència del president, és a dir, que encara, com deia la Barceló, està tardant. No entenc el soci, no entenc l'oposició, ho dic així de clar, és a dir, vaig un darrere l'altre, i tot això està passant perquè és un club que s'ha portat doncs, sense direcció general, sense direcció corporativa, sense direcció financera, etc etc etc. I per tant, doncs, a mi no em sorprèn. No em sorprèn. El que sí em sorprèn és com encara pot embaucar. A mi, quan diuen que el senyor Laporta té carisma, m'espanto. És a dir, perquè per mi el carisma no és això, ni de les persones professionals, ni de les persones, diguem, humanes, i llavors, per mi és un venedor de fum, i el que entenc que és una manera de fer que realment el soci o està ennuvolat o
està apàtic. No ho acaba de... Està molt apàtic, el soci, i a mi això és una cosa que m'amoïna molt, perdona, Ramon, però és que ha dit això del soci, a mi és una cosa que m'amoïna molt, perquè trobo que la massa social en general del Barça està anèmica. És a dir, no la veig, no sé si és un efecte de pujar a la muntanya des de fa un any, no en tinc ni idea a què ho veig això, però jo veig a la gent com molt, o sigui, no sé, bueno, mira, qui dia passa any empeny, no? És una sensació com davant d'un president d'una gestió absolutament presidencialista, de curtplacisme absolut, d'improvisació absoluta, d'esperar que passin coses, ostres, això, estem a l'any 2025.
Si enraones d'una manera o d'una altra, resulta que no ets l'aportista, que vas en contra del club, que no estimes, no estimes el
deixeu-me
soci.
Deixeu-me dir que la plataforma Som un clam, que lidera Joan Camprubí, que és el net d'Agustí Montal, a més un comunicat on demana la dimissió de Joan Laporta i la seva junta, i ara em comentaven que Dani Olmo s'ha presentat avui a entrenar amb... anem a dir normalitat no, però s'ha presentat.
És que s'hi ha de presentar, ell de moment, avui per avui, encara estigui o no inscrit, ell és jugador del Barça i té contracte amb el Barça. El que passarà i com es resolgui...
És una altra història.
Sí.
Ramon.
En la línia del que deia la Lloberes i la Carme Barceló, és veritat, i també jo crec que ho hem constatat sovint, que hi ha una desmobilització social des del mateix moment que 60.000 abonats no estan en excedència. És a dir, com si estiguessin veient un equip que no acaben de reconèixer des d'una televisió que era el seu i que se'l van mirant aviam si juga bé o no juga malament. Per tant, hi ha una quota de responsabilitat. Cosa que ha estat molt ben calculada per la pròpia directiva, perquè en una crisi d'un club en què els socis són propietaris no els hi ha costat ni un cèntim. És a dir, sí. El concepte propietari potser és una altra cosa que hauríem de definir. Si el club s'està quebrant, què ha fet Laporta? Que això no li costi ni un duro. Altres directives, altres moments, han demanat diners a fons, han demanat altres històries, i en aquest cas ell sabia, calculava, crec jo, molt bé, que el que havia de fer és que el soci no es rasqués la butxaca. Per tant, la gent es guarda els calés fins que no es torni al Camp Nou, perquè aleshores, quan torni al Camp Nou, reconeixerà l'estadi, reconeixerà l'equip. Paral·lelament, no s'ha omplert Montjuïc, no s'està omplint. O sigui, la Laia, que deu tenir totes les dades, jo recordo entrades de 50.000 i escaig, ara estem entre 45, 46, només, fins i tot el dia de l'Atlètic de Madrid. I a més, tens un conflicte amb els teus propis aficionats, no amb els de fora. Tens un conflicte amb la grada d'animació. I socialment és un altre pagot. Són l'oposició, o la gent que teòricament, Víctor Font, per les circumstàncies que sigui, segurament perquè la seva estratègia és d'una certa bonòmia, diria jo, i d'una certa candidesa, i d'un cert fair play, perquè ell ha dit que vol canviar tot el que és la manera de fer oposició, no ha aconseguit aglutinar una oposició que s'està atomitzant. I que ha despertat no sé quant temps després, portem 4 anys, de cop i volta desperten i escolta, hem de fer alguna cosa, però entre ells són no sé si 5 o 6 grups, o no sé quants n'hi han, per tant no hi ha una oposició ferma o molt clara per dir anem per aquí. Si entre ells no són capaços d'ajuntar-se i de dir qui és el denominador comú, veurem com queda. I això ens porta a una cosa que és molt corrent avui dia, que és com es fiscalitzen els òrgans de govern. Això ens passa a la premsa, tenim un problema molt seriós, no només amb el Barça, sinó respecte a la política, respecte a la societat, respecte a les moltes... Perquè aquella fiscalització que abans feien els mitjans convencionals estem en una situació crítica, perquè el periodisme ha perdut credibilitat, perquè les nostres empreses periodístiques són les que són i perquè la gent no s'acaba de fiar. Per la toxicitat d'alguns membres de les xarxes socials, també per algunes notícies de les xarxes socials, com totes tenen coses bones o dolentes, però és evident que una de les coses que més ha sustentat la manera de fer de Laporta ha estat a través de les xarxes socials.
Yeah. I ha estat, sobretot, per una sèrie, diria, de gent, alguns coneguts i els altres no coneguts, que hi tenen absolutament tot el dret. Però la fiscalització que es feia abans, quan es reconeixia que democràticament un diari que té, o un mitjà que té, el que allò es deia el bitllet, allò que deia la capçalera, i sortia editor responsable, ara ha estat substituït per gent anònima, en molts casos, per gent que no saps exactament què ho és, per un tipus d'informació que es distribueix de vegades per Telegram i que des d'allà es donen consignes per aplicar-les a les xarxes socials, per multitud. Però vull dir, a on vull anar? La fiscalització es fa molt difícil de fer. I, a més, el marc del país, Catalunya, el Barça com a institució o pilar d'aquest país, està també en un moment fotut, un moment delicat. Políticament estem en un moment d'incertesa, sobretot perquè formacions que han crescut, com la pròpia Convergència, el canvi de la Caixa, el que havia estat el RAC, i tot això, els petits negocis que avui dia pateixen i que aleshores estan substituïts per les noves superfícies. O sigui, hi ha un canvi, una transformació molt bèstia. De manera que la crisi del Barça li ha agafat en el pitjor moment, perquè abans tenia recursos i ressorts per sortir-se'n. Sí. Jo ara crec que aquesta assignació de que la gent s'ho mira, ens hem convertit tots en espectadors. I aquest és el gran drama, per mi, del que ha provocat el món que estem. Ser espectadors en lloc de ser protagonista.
Ara vaig a tu, Emilio, però abans, Laia.
Ara et fem el punt del tema de l'oposició. Abans, ara que deia el Ramon, això de Twitter, que si veus algun... És molt clar, vull dir, nosaltres ens preguntem ara les explicacions al Barça, que fins ara no ha estat mai autocrític, mai ni ha reconegut cap error de gestió en tots els altres casos, que aquest n'estem parlant molt perquè ha fracassat al final, perquè el conillet no ha acabat sortint de la xistera, no? Anaves pel penya-segat i al final has caigut, tot i que el club et dirà que encara està fent equilibris, però ha caigut. I les altres vegades t'has salvat. I per això ells, quan han parlat, sempre ho han venut amb un caire victoriós. Ara hauran de parlar, perquè això és evident que si no... jo crec que és que se'ls emportarà per davant, perquè vull dir, això és molt greu el que ha passat. I quan parli, si tu ara mires Twitter i veus els 10 comptes de Twitter, que són anònims, que no saps qui són, que critiquen quan no agrada el que dius, però que ells sempre reparteixen, fan copy-paste d'un mateix missatge, el missatge és que la Lliga els ha canviat les cartes del joc, i que, clar, i això segurament és el que sentirem del club, que com que Nike et va dir la Lliga que amb Nike en tindries prou, ells treballaven aquesta idea, que per això ells deien que tindrien l'1-1 amb Nike, però que a mitja partida els ha canviat la carta, i que llavors, com que els ha canviat les cartes, doncs han hagut de córrer, i llavors, clar, no han acabat. Llavors sempre la culpa és presentar-se com a víctima al Barça, i la culpa, en aquest cas, la Lliga i el madridisme sociològic, tot això. Això jo crec que ho sentirem, perquè ja és el que es veu a les xarxes. Però el que anava a dir de l'oposició, la Porta fins ara ha estat bastant tranquil, perquè l'oposició ha denunciat moltes... la gestió que ha fet la Junta, però no ha fet un pas més enllà. Víctor Font ahir va fer un comunicat, va demanar i exigir explicacions i va avisar que si no emprendria accions legals. Ara has llegit aquest comunicat de la plataforma Som un clam, fixi que fa un pas més avui, directament demana la dimissió de la Porta. De moment, he llegit el comunicat, tampoc diuen que plantegin cap moció de censura. De moment demanen. Però sí que és cert que fins que no vagin ara el que deia el Ramon, tots una mica més junts, que sí que hi ha socis, hi ha persones, terceres persones, que estan intentant que tota aquesta gent s'aglutini, perquè saben que serà l'única manera que se sentin realment amenaçats, Joan Laporta. Jo no descordo que pugui passar, però de moment no és la realitat. I després també hi ha els socis que estan estudiant això que diem sempre, altres accions, tant presentar una moció com accions legals. I jo crec que aquí... que recordem que hi ha un soci, el soci Oriola, que està, no ho ha arribat a fer, però va dir que impugnaria l'assemblea de Nike. Vull dir, que aquí hi ha un altre tema. Nike, l'intermediari de Nike, de Renrein, vull dir, això és una altra qüestió bastant greu, que el club ho ha explicat, però s'ha quedat allà. Doncs aquestes accions, si arriben accions legals, aquí també estaríem en una altra pantalla, vull dir, perquè contra la Junta i la Junta Directiva i el president, vull dir que és cert que hi ha aquesta apatia, i aquí doncs veurem aquesta...
Fins quan dura, vols dir?
I fins on arriba l'oposició i fins on s'atreveixen ja a fer un pas endavant, si realment segueixen pensant, que veig que pels comunicats ho fan, que han de denunciar la gestió de la Porta.
Només un apunt al que diu la Laia, si em permeteu. És a dir, el que estan fent en el cas del victimisme és un atac, per mi, contra el propi relat que ha teixit el club, moltes vegades acusat de victimisme en operacions com la Didi Stefano, en operacions des de la Federació Espanyola, de molts casos. Per tant, ull amb el victimisme, no tot cap al cap del victimisme, perquè sinó el propi club que ha d'argumentar moltes vegades que moltes de les coses que li han passat no és victimisme, sinó que és veritat. En casos com aquest, que objectivablement no pots al·legar victimisme, et fas mal a tu mateix a l'hora de construir el propi relat de com ha estat la història del Barça.
Emilio, ara vaig amb les lloberes. Emilio,
digues. A veure, Bueno, empezando por el victimismo, quisiera recordar que también ganó con Encantado de Volver a Veros, ¿eh? Mm. O sea, Encantado de Volver a Veros era delante del Bernabéu. Sí, sí. ¿Eh? Y después, Florentino ha sido quien nos ha permitido contactar con Key Capital para hacer todos los negocios y todo el préstamo de Spivas. A ver, mira, a mí la reflexión esta que Ramón ha hecho repetidamente y que es fantástica, porque no hay nadie en este mundo, nadie que interprete el barcelonismo, Cataluña, la vida social y todo como Ramón, me parece estupenda. A mí la inquietud y la desazón y el desespero de los socios, que por cierto, Ramón, han perdido, no solo no van a Montjuïc, sino que han perdido 14.000 socios, ¿vale? Eso me parece también muy relevante. La preocupación de los futbolistas, yo no me la creo. Los futbolistas son los seres más egoístas del mundo y veremos qué hace el señor Olmo, pero desde luego probablemente el 80% de los futbolistas se irían al City o se irían al Real Madrid.
No,
o
algú diu ja, algú deia ja que té un contracte, ara no sé
Bayern,
qui, al
Bayern, amb el Bayern de Múnich. O sea que la preocupació del futbolista tal. El señor Hansi Flick no l'han dejado, según Laporta, ni aprender catalán ni castellano pa que no se entere de todo esto, ¿no? Pero a ver, pero de verdad, pongamos el foco donde lo tenemos que poner.
Yo també estic d'acord, anem al gra.
Pongamos el foco en estos impresentables. O sea, pongamos el foco en que este señor Laporta ha dicho que él no quiere ni director general, ni CEO, ni director financiero, porque él tiene el Barça en la cabeza. A ver, ¿el Barça en la cabeza es esto? O sea, los vicepresidentes ya no pintan nada. El señor Juli Guiu no ha dimitido después de que él hubiera preparado el contrato de Spotify, hubiera preparado el contrato de Nike y hubiera aparecido aquí un intermediario comisionista que se lleva decenas de millones de euros. Quiero decirte, el señor Echevarría, sin cargo ninguno, es el que manda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hablemos de esto, hablemos de la complicidad del señor Salai Martí, que no sé qué cara y qué pensamiento tendrá después de haber sacado adelante la asamblea del balance del año pasado de 90 millones de pérdidas cuando la auditoría decía que era mucho mejor. Miremos al señor Gaspar, que también le hizo la pelota en plena asamblea. Pero es que esta gente ha vivido con esta complicidad y con la complicidad de algunos medios que todavía piensan que mañana a lo mejor se puede arreglar. Bueno, pero señores, es que el ridículo ya está. Es que nos está mirando toda Europa. Yeah. Es que somos el hazmerreír. Y son ellos, no es la sociedad civil catalana, ni es el Corte Inglés, ni es la casa, ni son los socios. Son esta gente que gobiernan así y que le dejan gobernar así.
Mm. No, Emilio,
los que le han dejado
Emilio,
gobernar así ha sido la Liga.
El problema, Emilio...
Este es el problema. El problema son ellos, no es la sociedad, ni que ya no nos gusta el fútbol, ni de que nada. Ellos son el problema.
Jo crec, Emilio, que després de quasi bé 4 anys que ja porta a la porta, valga la redundància, al càrrec, jo crec que ara ja la gent té prous arguments per ja no només per dubtar, sinó per qüestionar moltes coses de les que estan passant al club, no?
Quina gent?
Vull dir, la gent, és igual, la que vota, la que no vota, sobretot la que vota, que és la que decideix si està aquest senyor o està un altre, no? Però el que està clar és que s'està regint el club de, com el segle XX, és a dir, és un senyor que mana, la seva gent de confiança i professionalització pràcticament zero, aquell recorre sempre la darrera trucada, l'amic, el senyor de Dubai que el vaig conèixer en un sopar i que em va dir que compraria 26 seients, ara que en compri 260 perquè necessito 120 milions.
Lo que habrán oído los 30 professionals que se han ido.
Els amiguets, la trucadeta, el dia de Cap d'Any, que, ostres, a mi no em toqueu els nassos, per no dir una altra cosa més lletja, no em toqueu els nassos a partir de les 10 de la nit, eh? A partir de les 10 de la nit no em toqueu els nassos, que jo vull passar el Cap d'Any tranquil, amb trucadetes, passa'm 4 duros que jo pugui no sé què. Després el no us embauquin, que deia abans la Lloberes ha tret l'embaucar, no?
Sí.
Que va dir a la porta. Que no us embauquin, que no us embauquin. Bueno, ens estàs embaucant tu. Ens estàs embaucant tu perquè ja fa molt de temps que estàs venent unes pel·lícules que no són certes, que estàs dient que tot va bé quan no tot va bé, que estàs abraçant aquesta apatia social que hi ha dins de la massa social del Barça i que et fa que encara que tinguis la sensació que encara ets més poderós i que al final tot ho solventaràs. Doncs no, ara ja no. I després una última cosa que vull dir, una última cosa, allò que el victimisme, no?
Sí.
Ara resulta que Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, tots aquests estan Sevilla. Fent pressió, Sevilla, estan fent pressió per perjudicar-nos. Fes les coses bé, no fotem. És a dir, no. Evidentment, ells fan la seva feina, ells volen que es compleixi una sèrie de coses perquè, evidentment, els afavoreix. Però la realitat és que aquí hi ha unes lleis que tu no estàs complint.
D'acord. La incapacitat, diguem, de gestió d'aquest club ja està demostrada. Vull dir-te, no cal, no sé a què s'ha d'esperar. Jo per això pregunto, l'oposició on és? Ja no dic el soci i tot això. Jo l'únic que vull saber és veritat, aviam, que el club li ha d'abonar ara, si Olmo, per exemple, el contracte íntegre, fins al 2030, uns 120 quilos...
És veritat, però Olmo ha de dir que ho vol cobrar.
Exacte.
No és automàtic.
De moment has gastat 60.
És a dir, si Olmo té una clàusula al contracte que van incloure a finals del mes d'agost, el 23 d'agost concretament, on, per veient que no l'inscrivien, va dir al seu agent, anem a incloure una clàusula on digui que si no t'inscriuen en qualsevol altre mercat d'hivern, tu quedes lliure. Un moment, Emilio, que explico i...
És que no és solo la fitxa.
No, sí, acabo.
És que no és solo la fitxa.
Ara vaig a tu, Emilio.
Acabo. Llavors, és cert que quedaria que ell pot quedar lliure, que li has de pagar el sou fins al 2030 i que, a més, els 50 milions que tu has pagat del seu fitxatge te les imputar ara ja en l'exercici com a negatiu, com a pèrdues. No, tu t'imputaries el 50, el que 50 tu vas pagar, 40, l'amortització... Per això, la xifra que tu dius total és el cost, diríem, econòmic.
Fins al 2030.
Però ara t'impactarien uns 40-50 milions ja en l'exercici negatius que, evidentment,
no
hi comptaves.
Sí, però no em comenceu amb els...
No, t'estic dient més conseqüències.
Perdó.
I llavors tu, Olmo, podria exigir el seu sou fins al 2030 i marxar lliure.
Sí, deixa'm dir només una cosa. No em comenceu amb els exercicis que ja ho hem vist amb Mirotic, etcètera, que com que no entren en aquest exercici resulta que no els pagues. És a dir, les economies normals i corrents, una cosa són els exercicis i l'altra és, de veritat, el que et costa. És a dir, al club li costarà uns 120 quilos.
No, 163.
Ara 163, per què?
No, ara no, perquè són 48 de su fitxa. 55 que le debes al Leipzig. Y hay que tener en cuenta una cosa, que Olmo, traspasado, valdría un dinero. Ese dinero son 60 millones de euros, es lo que está valorado en estos momentos. Por lo tanto, el Barcelona, perdiendo Olmo, pierde 163 millones de euros.
Valen.
Ja, no, la única solució seria una sessió o no sé quina...
La sessió fora de la Lliga Espanyola.
De la Lliga, sí.
Sí. Bé, i puc fer una altra pregunta perquè així informativament a mi m'interessa. El Barça segueix pagant els contractes de Messi, Piqué, Alba, Busquets, ja no dic Mirotic, que ja ho sabem. És a dir, d'aquests...
Sí, crec que encara té quantitats pendents, sí.
Por supuesto, claro, fueron compromisos que adquirió, por supuesto.
Perquè els van diferir, perquè aquests jugadors van dir ja ens ho pagaran, bueno, accepto que m'ho paguis en uns quants anys.
Saps per què ho pregunto? Perquè és que em sorprèn tant que la gent segueixi anant pel carrer normal i corrent, diguem. No, parlo del soci, tranquil,
sí,
i d'allò quan...
Sí,
Carme, si jo soc propietat, per exemple, del Futbol Club Barcelona... Espera-me.
No, és que estàs propietat. Hablando d'una cosa... Perdóname que te interrumpo otra vez. Es que estás hablando d'una cosa esperpèntica. ¿Quieres que te diga una cosa que te va a sorprender más?
Aviam-ho.
¿Vale?
Vinga, dispara.
Mira, Laporta convoca elecciones mañana y las gana.
Això segur.
¿Vale?
¿Qué dices?
Segurísimo.
Escucha esto que te estoy diciendo.
Sí, y tan,
Laporta convoca elecciones mañana y las vuelve a ganar.
No m'ho crec.
I tant. Sí.
Vale.
Sí.
I tant. Vale, no tienes ni idea de dónde vives.
Ah, perdona, no. Jo sí que em donava... Sí, ho estic veient que no en tinc ni idea.
Només fa falta mirar com Laporta, des de que arriba el...
Llavors
2000...
Llavors què ens raonem? Ai, perdó.
Des de que arriba el 2021, utilitza o es rodeja de la gent que li serveix en aquell moment. Per tant, tots tenen data de caducitat. Només fa falta veure el que va passar amb Giró a l'hora dels avals, només fa falta el que va passar amb un CEO com Ferran Reverter, que se'n va anar, i a partir d'aquí, com deia la Car, l'Emilio, els 20 o 20 i escaig executius que se n'han anat, directius com el Llaurador, que va anar per l'Espai Barça, és a dir, en cada moment Hi ha una imatge que no està explicada, que jo crec que és la clau, que és que quan es comença a fer un pla de negoci, que és el que va fer Ferran Reverter, teòricament, en un viatge als Estats Units, és un home que prové de l'empresa convencional, que té media market, que sap com funciona una empresa, i quan ell té un pla de negoci es troba que el seu despatx paral·lel, el seu despatx al costat, n'han fet un de paral·lel i li diuen que el cabal és el seu. Aleshores és quan ell agafa els trastos i se'n va. És a dir, però el van utilitzar en el moment de dir que sí que era una cosa...
Sí, sí.
Hi ha un dinar, o un esmorzar, d'aquells que de vegades feien la porta amb la gent, que ell confessa que vol tornar a fer una junta familiar. Segurament perquè està escarmentat del que va passar el 2008, quan va ser sotmès, ja no oblidem que Joan Laporta, el seu primer mandat, va patir una moció de censura. És a dir,
sí,
Laporta...
Sí. Que per un 1% o un 2% no va arribar. Un 60%, un altre hagués plegat, però ell no.
Però ell el va tenir, aquella moció de censura, perquè es va considerar com que feia. I a partir d'allà va sortir el millor equip, diria jo, de la història. I que en el traspàs de poders, que hi van haver... ja en aquell moment, el 2008, en una situació, diguem, en què el president també es donava, anava de costat amb el tresorer, curiosament molt semblant a l'ara, en aquell moment no era el tresorer, sinó que era el director general, que era el Joan Oliver, el traspàs de poders hi va haver una gran controvèrsia, perquè Laporta va aportar que hi havia beneficis i el Rossell va contractar el director general, que deia que no hi havia ni cèntims per fer fotocòpies amb color, i es va traspassar Chigrinsky. És a dir, la manera que té el president Laporta de mirar-se els contractes, de mirar la comptabilitat, té una bonòmia o té unes expectatives que no es corresponen a una altra gent que fa uns anàlisis totalment diferents. Després, doncs veritat, vols... no va acabar amb una acció de responsabilitat, que després li van donar la raó a Laporta, el que vulguis.
Però vull dir... Poca memòria que té el futbol,
aquesta,
Ramon?
Aquesta praxis l'ha vinguda fent una mica des del 2008, la manera de portar el compte i la manera de portar el club.
Per tant, què estem fent aquí? És a dir, a l'hora de la veritat és inútil que estiguem enraonant. Aviam-ho, jo deia moció censura, ja me la posaria jo mateixa. Em posaria les eleccions directament i com que em dieu que guanyaria, doncs que estem enraonant. És a dir, no podem nosaltres aquí estar criticant res si la gent, el soci, és el que vol.
Jo personalmente estoy pidiendo que aquellos que son alguien importante en Cataluña digan basta e intervengan y diga que esto ya no se puede soportar, porque el nombre de Cataluña, el prestigio de Cataluña, la reputación de Cataluña no puede convertirse en un meme continuo alrededor de una de sus instituciones más representativas, sino la universalmente
más representativa de Cataluña. Això va passar amb Gaspar, Emilio, com tu recordaràs, perdona. Gaspar va ser obligat a dimitir, d'alguna manera.
El tema de les eleccions, és cert que el mateix Laporta s'havia plantejat avançar-les quan l'equip estava anant molt bé, que és el teu context ideal, i quan havies de tornar al Camp Nou. Perquè aquest és l'altre tema, no oblidem que hi ha hagut...
Jo, Laia, el que s'havia plantejat avançar les eleccions...
El seu entorn li havia dit moltes vegades, i ell va haver-hi un moment que no ho veia malament, perquè sobretot quan va veure que l'oposició van estar pendents a veure què sortia i no els va veure com el que deia abans, no es va sentir amenaçat, van dir... Bé, doncs veurem com va aquesta temporada l'equip i això. El que deia l'Emilio, és cert, vull dir, si tu ara planteges eleccions o fessis una enquesta, ens sorprendria el resultat.
Home, va sortir un notable, va sortir ja es va fer aquesta enquesta.
Solo hay que ver què ha passat con l'IMAC. Solo hay que ver cómo cambiaron las normas del concurso para que ganara el IMAC. Cómo dijeron que íbamos a estar en noviembre en el Spotify Camp Nou y cómo no se cobra la penalización de 1 millón de euros, que eso también es una declaración pública de Laporta diciendo hemos escogido a los mejores constructores y encima son tan buenos que tienen una penalización. ¿Cómo se firmó Spotify? ¿Cómo se llevó la comisión? ¿Cómo se ha firmado Unai? Que no se sabe nada.
Per això parlava, Emilio,
absolutamente nada.
Per això parlava, i també li dic a la Lloberes en aquest sentit, de que anem al gra, és a dir, que el que passa que hi ha un distanciament que abans no hi era entre el que és la societat civil i el país i el drenar amb el que passa ara, que és que hi ha un grup de gent disposada, 20.000, 15.000 socis capaços, doncs, conformes amb el que està fent Laporta i s'han de respectar. Aleshores, allò de que és més que un club i que és un club que transcendeix el que és un àmbit privat dels seus socis és el que està en qüestió. D'aquí ve que també molta gent plantegi un altre model de governança, un altre model de propietat i moltes altres històries.
Ho hem de deixar aquí. Continuarem parlant. Garrativada. Doncs amb la Lloberes Garrativada ho deixem, però en continuarem parlant. Vinga, Laia Todel, Lloberes, Carme Barceló, Emilio Pérez de Rosa, Ramon Besa, moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Adéu.
Adéu. Mindset, Sanya.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Sorprens les viandes amb un oli bullent. I la resposta era sobtes. Sobtar pot voler dir sorprendre o també submergir en oli bullent un aliment per fregir-lo de cop. 729. Dels 994 participants, l'han encertada. Per tant, avui dona 13 punts per a l'esprint nadalenc. Guanya el pack de la lletera de Can Llong, Antoni Marc Becaria. I avui també ens heu dit saltes, cremes o colres.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Dagoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Mar i Cel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Mar i Cel, al Teatre Victòria.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna El Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Jugar tot sol és divertit.
Jugar amb els familiars i els amics és encara més divertit.
Per això, Reis d'Orient l'encertaran si et regalen grans moments per tothom amb les consoles Nintendo Switch.
Fins al 5 de gener, tots els seus models estan d'oferta al Corte Inglés.
No hi ha res com regalar moments de diversió.
Amb la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ara amb el joc Minecraft de regal. Només al Corte Inglés.
A la botiga, la web i l'app.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
De tot davant tocar.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
En un parell de minuts ens plantarem a 11:15 aquí al matí de Catalunya Ràdio. Aquesta, des de primera hora del matí, que estem explicant que 7 palestins han mort aquesta matinada en un atac aeri israelià en un campament al sud de la Franja de Gaza. L'últim càlcul de Nacions Unides parla de més de 45.000 persones mortes en la invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit israelià, que es va desencadenar després de la matança de Hamas, la matança del 7 d'octubre del 2023, en la qual no només hi van morir més de 1.100 persones, sinó en què també Hamas va segrestar 250 persones. D'aquestes, n'hi ha un centenar que continuen retingudes per Hamas, des del 7 d'octubre del 2023. Al matí de Catalunya Ràdio m'hem pogut entrevistar una de les hostatges de Hamas que va ser alliberada. Ella es diu Ilana Gizetsky. És mexicana, va ser segrestada, com dèiem, el 7 d'octubre del 2023, la van alliberar el 30 de novembre. Ara fa uns dies va passar per Barcelona, van poder parlar per conèixer de prop la seva història. Ilana Gizetsky, buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atendernos. Tú estos días estás en Barcelona contando tu historia. ¿Cómo de duro es, cómo de difícil es contar tu historia?
Es difícil, es cada vez vivir y vivir
y recordar todo el tiempo.
Tú, para contar tu historia, nos tenemos que remontar. Tú naciste en México, tú eres mexicana, y tú con 16 años vas a vivir a Israel. ¿Por qué?
Uno de los motivos es porque México no era seguro. Y otro porque también soy judía, y es un país donde no tengo que explicar mis festividades o lo que hago. Y me ofrecieron venirme a estudiar el bachillerato a Israel. Y así llegué a Israel.
¿Qué tal el cambio? ¿Fue complicado?
Al principio fue difícil, y aparte estoy ahí sin mi mamá. Me fui sola. Y sí, al principio sí, cada 2-3 días le hablaba a mi mamá: mamá, me quiero regresar.
¿Pero no regresaste?
Porque al final hice amigos, estaba en un internado de puros latinos. Y poco a poco descubrí que ahí estoy con latinos, hacemos fiestas, y nos íbamos agarrando entre todos poco a poco.
Te iba a preguntar por esto, por alguien que de una cultura distinta, ¿es posible hacer una vida ordinaria, una vida normal en Israel?
Sí, yo tenía una vida muy ordinaria como cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo.
Tu historia, Ilana, gira el 7 de octubre. De hace un año. ¿Cómo empieza aquel día?
Eran las 6:30 de la mañana. Yo ya estaba despierta, tomando café. Me estaba preparando para sacar a pasear a mi perro cuando empezaron las alarmas. Y en la zona donde yo vivo, en Israel, estamos acostumbrados a que todo el tiempo nos tiran misiles o nos tiran globos explosivos.
Disculpa, cuando dices alarmas, ¿son alarmas que suenan, son alarmas al móvil o todo?
No, son alarmas que suenan en Israel dependiendo la zona en donde van los misiles. Mi zona, por estar tan cerca con la frontera de Gaza, es algo normal. Todo el tiempo tenemos alarmas de misiles, todo el tiempo tenemos alarmas de globos explosivos. Es algo que vivimos día a día. Pero esa mañana no fue como que una, dos y ya, fue una tras otra, y ahí fue cuando ya entendimos que no era normal, y me fui corriendo a nuestro refugio, que es en nuestro dormitorio. Desperté a mi novio, él no entendió qué estaba pasando, y fue ahí cuando metí a mi perro, nos encerramos en el refugio, y al poco tiempo ya empezaron los disparos y los gritos en árabe. Y ahí fue cuando ya entendimos que algo no estaba normal. Mi novio se puso al lado de la puerta agarrando la manija sin soltar, y yo estaba en el piso sentada intentando calmar a mi perro para que no sintieran que había alguien adentro en la casa. Pero como ya se había dicho en todos los grupos de WhatsApp que estaban entrando de casa en casa, y nuestra ruleta rusa terminó y nuestro turno y guía, cuando empezaron a romper toda mi casa, a disparar por toda mi casa, hasta que empezaron a disparar ya contra la puerta del refugio. Y mi novio me gritó, Matán me gritó y me dijo: abre la ventana y ve que no hay nadie, brinca y yo voy detrás de ti. Eso hicimos, abrimos e intentamos correr por nuestras vidas por la ventana. A mi perro desapareció en 3 segundos. Mi novio y yo corrimos juntos hasta un punto donde yo ya vi que se estaban las casas quemando, que habían cuerpos y que todo mi kibutz estaba lleno de terroristas. Ahí fue cuando mi cuerpo ya se congeló y ya no reaccionó. Mi novio corrió para la dirección opuesta. Yo ya no pude correr tras de él, así que ya no supe qué pasó con él. Y yo nada más vi en la parte en el patio trasero de mis vecinos una cobija y un closet chiquito. Y fue ahí donde agarré la cobija y me escondí detrás del closet, rezando porque no me encontraran por segunda vez. Pero no funcionó. Poco a poco escuché cómo iban pisando las hojas y se iban rompiendo las hojas secas y los murmullos en árabe. Hasta que me encontraron. Y me jalaron del pelo dándome un rodillazo en el estómago, dejándome sin aire. Mientras me iban arrastrando por todos lados y pegándome hasta que me aventaron contra una pared. alrededor de 7 terroristas me estaban apuntando con armas, pegándome con granadas y con RGP. Me estaban intentando grabar con mi teléfono. Yo estaba tan sin saber que no pude ponerles. Lo único que podía, lo único que logré hacer fue levantar mis manos y decir que era mexicana, que yo nada más estaba trabajando ahí, que no me golpearan, que no me violaran, que no me mataran, que me dejaran ir, que no iba a hacer nada, que no les iba a hacer nada, que nada más me dejaran ir. Pero no funcionó. Llegó uno de los jefes y me jaló de los pelos y me tiró al piso arrastrándome contra hacia una moto. Me subieron a una moto mientras iba un terrorista delante mío y otro atrás. Me iba ahorcando y me pusieron un nylon en la cabeza para no poder respirar y no ver. Durante el camino vi las casas, más gente de mi kibutz, en cuerpos, casas, que todo mi kibutz estaba siendo conquistado, donde me iban pegando, me iban tocando, donde me quemaron la pierna, me rompieron la cadera, perdí el oído izquierdo y me destrozaron la mandíbula. Y así fue como empecé mi camino a Gaza en la moto, donde todo el camino hacia Gaza veo como todos los de Gaza están camino a mi kibutz o de regreso, donde me van golpeando, me van tocando, hasta que perdí el conocimiento porque ya no pude emocional y físicamente. Despertándome en una casa destrozada, acostada en piedras, donde me están pegando en la cara, tirándome agua, me están haciendo con el perfume en la nariz para que yo despierte del desmayo, y donde estoy medio desnuda y con 12 terroristas arriba mío, que lo único que me pudo salvar para que no me violaran fue que descubrieron que yo estaba en menstruación. Y ahí fue cuando ya me tiraron mi disfraz de árabe para poderme transportar a otra casa. A ese lugar fui. Era como una oficina de los terroristas. Estaba con 15, 20 terroristas armados, con armamentos, con walkie-talkies, con computadoras. Hasta que en la noche me llevaron a otra casa con 7 terroristas, que uno nada más me abrazaba y me tocaba y me decía que, y me robaba mis alhajas, y que me decía que no importaba si había tratado o no había tratado, que yo estaba muy bonita y con él me iba a casar y íbamos a formar una familia.
¿Siempre estuviste sola? ¿No? ¿Estuviste en algún momento con otros rehenes?
Sí, al segundo día, como a la tarde, ya me trajeron a otra rehén. Ahí fue cuando entendí que por lo menos no estaba sola. Y de ahí estuvimos pasando en varias casas porque nos decían que las casas ya no eran seguras. A las casas donde llegué, dormí en el piso, sin baños, estuve con la ropa un mes con la misma ropa. No tenía medicamentos, yo sufro de colitis, gastritis y anemia. Vomito, estuve 55 días vomitando y desmayándoles. Mi cuerpo ya no tenía fuerza y sumándole que yo estaba, mi cuerpo estaba roto. Pero nunca me quejé porque mi miedo era que no me llevaran a un doctor, que me llevaran a un veterinario, cualquier cosa que me diera algún servicio médico y no estaba dispuesta. Entonces me controlé todos mis dolores. Estuvimos como en 3 casas diferentes. Después me vinieron a decir que yo me liberaba a casa. Pero no fue verdad. Ellos les gusta hacer mucha psicología. Durante los 55 pasé muchas interrogaciones a mitad de la noche, que venían y te levantaban a mitad de la noche con cachetadas o con todo para que te levantaras y te llevaran interrogaciones.
¿Y qué te preguntaban?
Si era soldada, que qué hacía, que por qué estaba en Israel. Después me vinieron a decir un día que me liberaba a mi casa, pero no fue así. Me llevaron al hospital, a un hospital, donde ahí encontré a más rehenes, y era una zona del hospital que estaba completamente aislada para los terroristas de Hamas, que todo Hamas estaba cubriéndolo para que nadie pudiera entrar ahí, que nos usían como escudo humano para que nadie pudiera tocar el lugar. Después de unos días me vinieron a decir que también me liberaba mi casa. pero éramos sus títeres y dije que les gusta hacernos terror psicológico y obviamente que no me liberé a mi casa. Me llevaron a los túneles. En los túneles tuve que bajar como 30 metros en escaleras de bomberos. Caminé 2 horas descalza, cuando es pura vidrios, piedras, cables. Mis pies estaban todos ya cortados, donde no puedes respirar porque no hay aire y es pura humedad. Donde no puedes ver porque no hay luz. Donde te salen cucarachas por todos lados, bichos. Y caminando después de 2 horas fue cuando nos llegamos a un cuarto chico oscuro, sentadas en el piso. Y ahí fue cuando descubrí que mi novio Matán también estaba en los túneles, a unos cuantos pasos de mí. Nada más que esta vez no importó cuánto les rogué para que me dejaran verlo. Me convertí también en su sirvienta, les limpiaba la cocina y les limpiaba los baños para que me dejaran verlo.
¿Pero tú no le llegaste a ver a tu
No me dejaron verlo
¿Supiste
nunca.
Que estaba allí?
Supe que sí estaba ahí, en algún cuarto, pero nunca me dejaron verlo. No importa cuánto les lloré, les supliqué, cuánto me hicieron volverme su sirvienta y limpiar la cocina y todo, no me dejaron verlo.
¿Sabes algo de tu novio? Porque ahora hablaremos de tu liberación, ¿eh? Pero él no ha tenido este destino.
No sabemos nada. Sabemos hace 3-4 meses que sigue vivo. Desgraciadamente, con el grupo terrorista todo puede cambiar en esos 3-4 meses. Pero la fe y la esperanza se quedan conmigo.
Decías que te dijeron que te liberarían más de una vez.
Como 4 veces.
4 veces. Entonces, ¿la vez que es de verdad? ¿Te lo crees cuando te lo dicen?
No lo creo y aparte me negué. Me negué a liberarme. No por miedo a liberarme, por miedo de que ya me habían dicho que me liberaba y que me iban a por miedo que me pasaran a otro lado. Y yo me negué porque ya sabía que mi novio estaba ahí. Y después de 53 días sin saber qué era lo que había pasado con él, y por fin saber que por lo menos estaba vivo. Entonces me negué esa vez y me negué y dije que no me liberara. Pero somos sus títeres y sus marionetas y no me preguntan si me libero o no me libero. Entonces empezaron a decir que me fuera, que empezáramos a caminar. Y ahí fue cuando me despedí de mis 3 amigos de mi kibutz. Yo vivo en kibutz, vivía en kibutz Nigos, que mi kibutz, 1 de cada 4 o fueron asesinados o fueron secuestrados. Y mis 3 amigos que dejé del kibutz Nigos siguen en cautiverio junto con mi novio. Y es la peor sensación de que los ves y tú yéndonos y sentirte con te quedas con la sensación de que lo estás traicionando. Lo estás, o sea, abandonando.
Por lo que dices, hubieses preferido quedarte.
Yo pedí que liberaran a mi novio y me dejaran a mí.
Y hablabas de tus compañeros del kibutz. Entonces, en uno de estos movimientos que te llevan de aquí para allá, entiendo que te encuentras con rehenes que conocías ya de antes. Que conocías antes del kibutz.
Sí. Es como otra vez más aire de que, ok, ellos también están conmigo. Pero es muy feo porque sabes que son hombres. Y saber que hay adentro papás de niños que sus hijos los necesitan. Y el ver cómo a ti te liberan y tú los dejas ahí es la peor sensación que puede haber.
¿Has visto las imágenes de tu liberación, el vídeo de tu liberación? ¿Cómo es ver aquello? Porque se ve como te llevan a una furgoneta o una ambulancia de la Cruz Roja, ¿no?
Sí, con
y se ve como los despides. ¿Todo esto estaba preparado? ¿Cómo fue todo aquello?
Estaba preparado. A mí me vinieron a decir que ya nos liberábamos. Empezamos a caminar como 1 hora en los túneles. Después nos llevaron a un coche. En ese coche estuvimos 8 horas pasando por las calles de Gaza. Hasta que llegamos a un punto donde ya se empezaron a arreglar, ya vimos a la Cruz Roja y ahí fue cuando nos dijeron quedarnos en el coche, que ellos iban a venir, iban a ir bajando par por par y que sonriéramos y que dijéramos hola a las cámaras y que nos fuéramos a la Cruz Roja.
O sea, eso te lo dijeron, ¿eh? O sea, te dicen, sonríe para la cámara, vaya. Y lo hiciste.
No tienes el lugar para irte con juegos con ellos. Es mejor hacer lo que dicen y no probar sus límites.
55 días estuviste secuestrada en todo este, todos estos sitios que comentaste. Te iba a preguntar cómo estás, pero te preguntaré cómo estás ahora mismo, en este momento, después de contárnoslo, ¿cómo te sientes?
Ay, igual me sigue destrozando. Porque es recordarme que yo estoy aquí y cuento mi historia. ¿Y por qué todavía siento uno que no pueden hacer lo mismo que yo? No pueden, lo básico, ir al baño cuando quieren, ir a abrazar a su familia, a su mamá, a sus hijos. El estar aquí es recordarme todo el tiempo que mi cuerpo está aquí, pero que mi alma sigue encerrada en los túneles.
De hecho, llevas un collar en forma de corazón. Entiendo que eres tú y tu novio, ¿verdad?
Yo y mi novio, y una plaquita que dice que mi corazón está enterrado en Gaza. Y tengo también este collar, que fue el único collar que no logré que me robaran. El 4 de octubre todavía estaba en México. Yo había viajado a México un mes y medio antes, porque mi tío, que era nuestro pilar en la familia, había fallecido, el hermano de mi mamá. Y yo regresé a Israel el 4 de octubre. Y este collar me lo dieron mi mamá y mi abuela cuando regresé. Y todo mi cautiverio, lo único que hacía era agarrarlo y decir, por favor, Diosito, escucha nuestros rezos y cuídanos. Y eso fue lo que me sostuvo.
Desde que te liberaron, tú volviste, has vuelto a Israel.
De hecho, a Israel sí. Fuera de Israel es la primera vez que viajo. Me cuesta mucho todavía sentirme libre y segura. Es una sensación de seguridad que todavía no logro sentir, que todo el tiempo están detrás de mí, que todo el tiempo me están observando, que todo el tiempo me están vigilando. Una sensación que no puedo sacar. Duermo 2-3 horas al día, no como. En cautiverio bajé 12 kilos de que no me daban comida. Agua no teníamos. Y hasta el día de hoy no como, no duermo. Y estoy en tratamientos todo el tiempo, psicológicos, fuera de psicológicos. Tengo muchos tratamientos médicos. Me rompieron la cadera, no voy a volver a bajar escaleras, no voy a volver a caminar normal. Es una herida que ya no tiene curación. El oído izquierdo no escucho. Y mi mandíbula está destrozada y todo el tiempo tengo que hacer tratamientos o operaciones.
Pese a la situación que me cuentas ahora, ¿ha habido alguna mejora en los últimos meses? Es decir, ¿duermes un poco mejor de lo que dormías hace 6 meses, por ejemplo?
No. No. Y tampoco como.
Te preguntaba antes cómo te sientes después de contarlo, porque a veces cuando uno escucha supervivientes, por ejemplo, de los campos de concentración, es muy habitual que te digan, es que no quiero hablar del tema, ¿no? Incluso ha habido grandes escritores que por ejemplo, Jorge Semprún decía, tiene un libro que se llama La escritura o la vida, y él decía, es que durante un tiempo o vivía o escribía del tema, no podía escribir del tema y vivir al mismo tiempo.
Yo no vivo, todavía no puedo vivir. A lo mejor pueden ver mi cuerpo que está aquí, pero mi alma sigue en cautiverio junto con 101 de los secuestrados, junto con mi novio que sigue secuestrado. Entonces, yo creo que el verdadero sentimiento de liberación, de que ya estoy libre, lo voy a sentir cuando mi novio y todos mis amigos estén liberados. Y todos los 101 que siguen secuestrados, esperando a que alguien los escuche. Y desgraciadamente yo no tengo la opción de seguir con mi vida, porque soy una sobreviviente y levanto mi cabeza para alzar la voz y para liberar a todos los que pueda, a todos los 101. Que el infierno que se vive ahí no es humano, que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo.
Ilana, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Bon, bon, bon,
aquest Nadal arriben els millors preus amb ofertes nadalenques com la consola PlayStation 5 amb un pack de 3 jocs per 599 euros. O l'iPhone 13 blanc de 128 gigas per 499 euros. Fins al 5 de gener als hipermercats, web i app. Carrefour, tots ens mereixem el més bo, el millor preu.
Escolta, agafem un tortell per Reis, no? Els de l'obrador del Corte Inglés són els més bons i són artesans. Jo m'estimo més els de nata, és boníssima. Ara que els nens ja ho saps, xocolata i d'aquí no passem. Ah, i agafa el dels meus pares, de trufa, i un sense farciment per la teva mare.
Feliç tortell de Reis de l'obrador del Corte Inglés. Aquest any amb 35.000 euros en premis de viatges al Corte Inglés.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlisaura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Vinga! Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Aquest Nadal utilitza el transport públic. Mou-te en metro i bus. Puja al telefèric de Montjuïc, agafa el bus turístic i gaudiràs del Nadal amb tots els sentits. Perquè anar en transport públic fa Nadal. TMB.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Ara ve Nadal.
Per un 2025 ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
Tàpies variades. Qué gustito, qué placer.
Encara que sembli dilluns, és dijous, i això vol dir que hem de parlar de cuina. Maria Nicolau, bon dia.
Bon dia.
I bon any, com prova?
Doncs estupendament, encara estic païnt la fortanera de Nadal. Jo,
sí, no? Sí. I a més amb Reis a tocar, eh? Vull dir, no sé de què ens parles avui, aviam.
Bueno, avui porto un tema d'aquells polèmics, un tema d'aquests que divideix Catalunya entre dos països, no? En faccions extremes i posades. Una cosa d'aquelles que l'estimes a l'odies, com el black metal, els mocedades, les bruses amb lluentons, els cogombrets amb vinagre o les panses.
I quin problema hi ha amb les panses?
Bueno, doncs aquí se li acut, o sigui, tu entens? A quin il·luminat se li devia acudir agafar una cosa tan llaminera, suculenta, plena de sucs dolços com el raïm i convertir-ho en un fòssil sec que se t'enganxa entre les dents i que després es camufla dins de les galetes i fa veure aquests trossets de xocolata i resulta que t'ho fots sí. a la boca i pam, panses. Sí. No, quin fàstic.
No, et falta raó. Per tant, parlem de panses avui, eh?
No, perquè jo a les panses els hi faig boicot.
Ah, molt bé. Doncs que,
avui per les dates doncs. Que som, sí. tocaria parlar del tortell de Reis.
Sí.
Perquè queden només un parell de dies i aquí, si tot va bé, hem de tenir Catalunya arremangada i pastant.
Sí.
Però, hòstia, Frederic, ja n'hem parlat moltes vegades.
Sí,
saps què vull dir? El tortell ja el sap fer tothom. Sí. I si no, recupereu la recepta a la web del 3Cat.
Vale.
Avui parlarem d'un tema que gira entorn al tortell i que també hi és a sobre. La fruita confitada.
Home, fruita confitada.
Tu l'estimes o l'odies?
Jo sóc dels que l'aparto. No l'odio, però sóc dels que l'aparto. Sí. Si em mengés no em passaria res, però jo sóc dels que l'aparto. Sí. O sigui que, bueno, fruita confitada. D'entrada, com sempre, 93-201-7474, 93-201-7474, si voleu dir-nos la vostra sobre la fruita confitada. Però la idea, la teva idea és ensenyar-nos-la a fer a casa?
A veure, perquè jo abans de poder dir rotundament sí. que l'estimem o que l'odiem, soc partidari del fet d'estar segurs que n'hem tastat de bona.
Ah, això sí,
veure, clar,
això sí.
Tu pots dir, no m'agrada la fruita confitada, però és que potser la que tu t'has menjat a mi tampoc no m'agradaria. Una bona fruita confitada és deliciosa.
Sí.
Llavors, avui us proposo aprendre a fer fruita confitada a casa. Us dono
Val.
Un parell de receptes molt senzilles per fer taronja confitada i cirera confitada.
Doncs bé, que comencem per la taronja. Què ens cal?
tres taronges mitjanes que tinguin la pell gruixuda, saps? Aquestes que, sí, que treus la pell i dius, hòstia, sembla un adredor, saps això? Bon, sí, aquella part, sí, blanca, sí, que n'hi hagi molta. Tres taronges valencianes, sí? Una cullerada de sal. A un pessic. 400 grams de sucre i 200 d'aigua. Aquests 200 d'aigua també poden ser suc de taronja. Saps què vull dir? Podeu fer el suc d'aquestes tres taronges o de la resta del quilo, si voleu. Són això, tres taronges de pell gruixuda, una micona de sal, 400 de sucre i 200 d'aigua.
I llavors?
M'esbandiu i em netegeu bé les taronges a sota la xeta, però la fregueu una mica amb un raspall perquè estan molt ensulfatades i generalment, doncs, com que tenen una pell molt, molt robusta, no passa res. Són bastant... aguanten molt bé els pesticides i aquestes coses i n'hi ha força. Llavors renteu-les bé. Les talleu a rodanxes o a grills grossos, com preferiu, això és el vostre gust. I les poseu en un cassó amb aigua i sal a fer-les bullir uns minutets. Això fa que perdin l'amargor. Si és de 2-3 minuts de bullir-les, les traieu, les esbandiu. Si veieu que encara són molt amargantes, o sabeu que aquesta varietat que heu triat és especialment amarganta, les torneu a escaldar 3 o 4 minuts i les torneu a treure. Sí? Les esbandiu i a partir d'aquí ja podem confitar.
I això, el confitar, com el procés del confitar, com funciona?
Hi ha molts procediments diferents. Us dono el que és més rudimentari i més senzill. Poseu un altre cassó a l'aigua, o esbandiu aquest i el torneu a començar de zero, i poseu l'aigua que hem dit al principi i el sucre. I en aquí hi tireu les taronges i les manteniu a foc lent fins que estiguin cuites i confitades. És a dir, aigua i sucre, enceneu el foc. Quan això, aquest sucre s'ha desfet completament i s'ha fet el míber, i tireu les taronges i xup, 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 a foc molt baixet, entre una hora i mitja, una hora i quart, i en lloc de remenar-les amb un estri, amb una cullera o el que sigui, sacsegeu la cassola. Sí? Perquè si no es trencaran aquestes taronges o aquestes rodanxes, i no quedaran bonics.
Val.
Després d'aquesta hora, hora i mitja, quan ja estiguin translúcides i ben confitades, ho deixeu reposar, pareu el foc a dintre d'aquest almíbar, és a dir, sense tocar res, sense canviar-ho de recipient. L'endemà, o passada la nit, o passades aquestes 12 o 15 hores, les aneu traient de la cassola i les deixeu assecar sobre d'una reixeta posada sobre una safata, perquè aniran gotejant en almíbar. I al cap d'unes hores, quan estiguin més seques i ben escorregudes, les podeu guardar en un lloc fred i sec, a sobre de paper de forn, perquè es vagin acabant de cristal·litzar i de fer rígides, allò gairebé cruixents, o les podeu posar en un pot de vidre amb el seu almíbar per tenir-les humides, per poder-les treure així a cullerades, d'aquestes que són enganxifoses.
Perquè, Maria, a banda del tortell de Reis, les taronges confitades, com si no les volem posar al tortell, com les podem menjar, també?
Buah, això és... A veure, tu pots menjar tal com bé, perquè és deliciós, però tu pots posar, jo què sé, a dintre del iogurt, te les pots menjar com a llaminadura, per decorar tortells de Reis, coques de Sant Joan, mones de Pasqua... poden servir per qualsevol cosa que tu faries, per acompanyar els cereals de l'esmorzar, per exemple.
Això té bona pinta, sí.
Clar, o per ficar dintre dels còctels aquests que serviu quan teniu convidats a casa.
Això, exacte, amb els còctels, això basteix molt. Va, això per les taronges. L'altre que deia són les cireres confitades.
A veure, pel que fa a les cireres, ja us dic ara, això m'ho heu de fer l'estiu, que hi hagi cireres.
Va,
perquè llavors l'estiu les confiteu estupendament, s'us guardaran i les podreu fer servir ara. D'acord? Vull dir que no, ara no tindria gaire sentit gastar-te una pasta de comprar cireres de Xile per fer confitura. Res, agafeu la quantitat que vulgueu de cireres fresques, el mateix pes de grams de cireres en sucre i la meitat del pes en aigua. Fixeu-vos que és exactament la mateixa proporció que amb la taronja, I una culleradeta de suc de llimona.
Val.
Renteu bé les cireres a sota de l'aixeta, els hi traieu el pessil. I hi ha qui diu que s'han d'espinyolar. Jo no ho faig perquè és molta feina i perquè us faig una proposta molt simple, Vull dir, però si teniu temps i ganes i un d'espinyolador de cireres, alerta, carta als Reis, sí? No sabeu qui regalar, i tinc un amic foodie. Doncs
això.
Mira, un espinyolador de cireres. Doncs hi traieu els pinyols. Prepareu un almíbar amb el sucre i l'aigua, igual que abans, i en el moment en què el sucre s'hagi dissolt i hagi bullit mig minutet o 40 segons, i afegiu les cireres. Baixeu el foc i ho coeu a foc lent uns 20 minuts. De nou, no us remeneu gaire, Feu servir les nanses, fins que les cireres estiguin tovetes i l'almíbar ja hagi començat a espessir. Ara, retireu la cassola del foc. Deixeu reposar les cireres a dins de l'almíbar, allò que dèiem, tot una nit, 12 hores. I això és crucial, han d'anar absorbint el xarop. L'endemà, a diferència de les taronges, que ja les traiem, aquí tornarem a repetir el procés. És a dir, posarem la cassola al foc un altre cop i ho farem caure 20 minuts més. I hem de repetir aquesta tanda de coure i reposar 12 hores durant 2-3 dies fins que les cireres queden completament confitades. És aquell punt que estan translúcides, que semblen que siguin de vidre o de cel·lofana. Sí? Quan ja estan a punt, les fiqueu en pots hermètics de vidre, d'aquells esterilitzats, coberts amb l'almívar mateix de la cocció, i poden durar mesos a la nevera o a l'armari.
Però no queden vermelles, no? O sí?
Bueno, quedaran amb aquest color apagat i vermell fosc de cirera, si les voleu ben vermelles, allò com les guindes que veieu al supermercat.
Exacte.
Sí, home. I poseu unes gotes de colorant alimentari que podeu comprar o a la farmàcia o en botigues especialitzades d'aquestes. És aquesta cosa, aquestes botigues de fer cupcakes que es van extingir fa temps. Si encara en trobeu alguna,
allà doncs ho trobem.
Aneu a comprar colorant alimentari i llestos, 30 gotetes i fora.
Maria Nicolau.